El Pla Nautilus tanca 15 bars conflictius i 27 narcolocals a la ciutat en el primer any d'operatiu. Es tracta d'un dispositiu conjunt entre Guàrdia Urbana, Mossos d'Esquadra i diferents serveis municipals que actua sobre aquells establiments que provoquen problemes de convivència o que realitzen activitats delictives. Bona tarda. De seguida ens centrem en el balanç del primer any de l'operatiu Nautilus a la ciutat. Abans, però, com sempre, fem una ullada a d'altres titulars de la jornada. Comencem. Demà comença la primera de les 5 jornades de vaga de les línies de ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. S'han decretat uns serveis mínims que seran d'un 50% en hora punta de 6 a 9 del matí i de 4 a 6 de la tarda. A la resta de jornada, els serveis mínims seran del 25%. Unes 9.000 persones han participat aquest cap de setmana a la 5a edició del Festival Guat de Foc, que ha omplert, ha convertit en aquest cas el Parc de la Gran Via en una autèntica capital de la brasa. La trobada ha tornat amb molta força després d'un any de pausa. I en esports ens centrarem en l'OSPI, que es retroba amb la victòria després de superar el Lleida a l'estadi municipal per 2-1. Un resultat que fa que el conjunt de Sergio Juste torni a les posicions de play-off.
Necessitàvem els 3 punts, ja sí com sí. Penso que, a més, l'equip ha jugat un futbol molt bé, sincerament.
L'Ajuntament fa un balanç positiu del Pla Nautilus, que des de fa gairebé un any combat els locals problemàtics. Des que es va posar en marxa, s'han tancat temporalment 15 bars i s'han desmantellat 27 narcolocals a la ciutat.
Fa gairebé un any, l'Hospitalet va iniciar el Pla Nautilus per lluitar contra els locals conflictius. Un operatiu conjunt entre Guàrdia Urbana, Mossos d'Esquadra i diferents serveis municipals que actuen establiments que provoquen problemes de convivència o que realitzen activitats delictives. Especialment bars musicals que superen el nivell de soroll, sense la llicència pertinent o que no reuneixen les condicions de seguretat. També narcolocals que generen inseguretat al veïnat.
Tot aquell establiment, amb llicència o sense, doncs que d'alguna manera fa un ús incorrecte, accedeix l'autorització que té a la seva llicència, que accedeix a l'aforament del local, que accedeix a l'impacte acústic. A banda queden pisos o locals, principalment locals, on ens trobàvem davant d'aquesta situació de tràfic, venda, consum d'estupefaents.
Des que es va posar en marxa el Pla Nautilus, s'han tancat temporalment 15 establiments i bars musicals. També s'han desmantellat 27 narcolocals. A més, s'han imposat més de 100 mesures correctores i una cinquantena de sancions econòmiques, que ascendeixen a més de 225.000 euros.
El total serien 15 establiments, tancats, evidentment, de manera temporal, i, per tant, un cop ha complert la seva responsabilitat, doncs pot tornar a obrir sempre quan hagi reconduït el seu comportament. I després, doncs, sancions que poden anar des de 1.000 euros a 18.000 euros, crec que ha sigut la de major import econòmic que hem imposat. És una mesura que, en molts casos, recondueix aquests comportaments.
Entre les actuacions del Pla Nautilus destaquen les dels bars Agapito i Luna Sky, que actuaven com a discoteca sense llicència. Els dos locals acumulaven desenes d'expedients, conflictes i queixes veïnals. Finalment, se'n va decretar el tancament temporal. En el cas del bar Agapito, va acabar abaixant la persiana definitivament per la pressió de les sancions.
Jo crec que el missatge és molt clar. Si t'hem tancat 3 mesos, 6 mesos, el termini que sigui, jo crec que tu pensaràs dues vegades si al reobrir el teu negoci vols continuar amb aquesta dinàmica o vols reorientar o t'estimes més reorientar la teva activitat.
A més, el Pla Nautilus ha incorporat nous objectius d'inspecció, com les ferralleries on se sospita que venen materials robats. També altres tipus de locals, com supermercats 24 hores o barberies.
I continuem a l'apartat de successos amb la notícia d'una tragèdia que ha succeït aquest cap de setmana a l'hotel Hyatt Regency, l'antic Hesperia. Un nen de 6 anys estaria en estat bastant greu després de caure per una canalització del sistema de ventilació de l'hotel. L'infant assistia a una boda multitudinària de centenars de persones que s'estava celebrant a l'hotel durant tot el cap de setmana quan, pels motius que es desconeixen, va caure per aquesta canalització. La informació que ha avançat avui TV3 l'ha confirmat els Mossos d'Esquadra, que afirmen que el nen està ingressat a un centre hospitalari fora de l'Hospitalet. En aquest mateix hotel, a finals de desembre, va morir una persona, volíem dir, al precipitar-se des de la cúpula de l'edifici. I seguim amb una actuació dels Mossos d'Esquadra. A l'Hospitalet han detingut a un home per tràfic de drogues. Els agents policials van decomissar durant la detenció uns 200 grams de ketamina, MDMA, èxtasi i cocaïna rosa, entre d'altres substàncies. També se li va requisar 450 euros i una balança de precisió. El detingut, sense antecedents, ha passat a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de Guàrdia d'Esplugues. I una informació important pels usuaris dels ferrocarrils catalans, i és que demà i dimecres hi ha convocada una vaga en aquest servei de trens per part del sindicat CEMAF. La Generalitat ha decretat uns serveis mínims que seran d'un 50% en hora punta de 6 a 9 del matí i de 4 a 6 de la tarda. A la resta de jornada els serveis mínims seran del 25%. La convocatòria de vaga continuarà la setmana vinent, del 2 al 4 de març, i coincidirà amb la celebració del Mobile World Congress, on una gran part dels congressistes fan servir els ferrocarrils catalans per arribar a la Fira Gran Via de l'Hospitalet, on es fa precisament aquest esdeveniment. En aquests dies, els serveis mínims seran del 66% en hores punta. Parlem ara de les facultats de Medicina, Ciències de la Salut i d'Infermeria del campus de Bellvitge perquè reforcen la formació pràctica de l'alumnat a través de la realitat virtual immersiva. La iniciativa, que compta amb la participació d'uns 40 estudiants, aposta per la docència compartida entre els graus d'Infermeria, Medicina, Podologia i Odontologia.
Gràcies a les ulleres de realitat virtual, l'alumnat observa i viu en primera persona l'atenció que rep un pacient amb diabetis, que és atès per una infermera que tracta la seva cronicitat, una metgessa responsable del diagnòstic i del tractament, una podòloga que aborda les complicacions associades al peu diabètic i també per un odontòleg que tracta problemes de periodontitis. L'objectiu és que aquesta pràctica els permeti comprendre millor el recorregut assistencial del pacient i reforçar la coordinació entre especialitats.
Que coneixen el rol de les altres disciplines. Un cop siguin professionals i hagin de treballar amb altres professionals i hagin experimentat una experiència de treball interdisciplinar a la universitat, ja que comparteixen campus. Almenys aprofitem que també es coneguin entre ells quan són alumnes, no quan són professionals.
Aquesta formació multidisciplinar ha estat possible gràcies a l'aplicació de les noves tecnologies, una experiència que ha valorat de manera positiva l'alumnat.
Bueno, algo nuevo que no solemos hacer, que no suele verse y muy entretenido, la verdad. Puede ayudar, obviamente, sin embargo, no debemos de abandonar el sistema de siempre y tal. Como ayuda está muy bien, pero sí que es verdad que sustituirlo en ningún caso.
Tener el lujo de hoy en día poder visualizar todas estas cosas a nivel real es una novedad y es algo muy útil. Y yo creo que lo correcto sería fusionar todo de una manera global en la que sacamos el mayor beneficio de todo.
Aquesta experiència suposa un pas endavant en la formació integral dels futurs professionals sanitaris, fomentant el treball en equip, la visió global del pacient crònic i la col·laboració entre disciplines.
L'atenció a les víctimes de violència sexual és més immediata i especialitzada. Això és possible gràcies a un servei pioner a Catalunya que permet que hi hagi un forense de guàrdia 24 hores exclusivament pels casos de violència sexual. L'equip de forenses de guàrdia i professionals de l'Hospital de Bellvitge ens han explicat el protocol d'atenció a aquestes víctimes.
Quan una víctima de violència sexual arriba a urgències de l'Hospital de Bellvitge, el centre posa en marxa el protocol per atendre-la.
La víctima entra a un box individual i tant l'equip de medicina d'urgències com d'infermeria d'urgències atén aquesta pacient en el moment inicial. El que fem inicialment és presentar-nos, explicar una mica com anirà el procediment assistencial i a partir d'aquí també avaluarem les lesions que poden ser també greus independent del servei de ginecologia.
L'hospital avisa el jutge de guàrdia que activa el metge forense perquè es desplaci fins al centre hospitalari. Aquí hi fa el reconeixement a la víctima a través d'una exploració conjunta amb ginecologia, oferint-li una atenció integral.
Per tant, aquesta intervenció conjunta és per evitar duplicitat d'exploracions, per evitar que la víctima hagi de repetir el relat dels fets més vegades del necessari, i aquesta intervenció conjunta és, per una part, el metge assistencial fa la seva funció pròpia assistencial, de diagnòstic, tractament, etc., i alhora nosaltres estem intervenint amb la nostra funció pericial, recollint mostres biològiques per determinar ADN, la presència d'ADN a partir del qual es pot obtenir un perfil genètic del presumpte agressor, i també mostres toxicològiques de sang, orina.
Des de fa un any, l'Hospitalet i Barcelona disposen d'un servei forense de guàrdia 24 hores dedicat exclusivament a les víctimes de violència sexual. Això ha permès que ara l'atenció sigui més immediata, específica i especialitzada.
Això va dirigit sobretot a evitar que la víctima hagi d'esperar de forma innecessària aquí al centre hospitalari, i també el que fem és una recollida de mostres de forma més precoç, i amb això millorem, no? Millorem tant la investigació sobre els fets, així com també fomentem el benestar de la víctima amb una actitud empàtica, amable, sense prejudicis, garantint que tingui l'espai adequat, com són aquestes instal·lacions, no?, en aquest centre hospitalari.
La resposta és molt més ràpida, i a més de ser més ràpida, també l'equip acaba especialitzant-se en aquest tipus de víctimes, que també ajuda molt per al tema de, bueno, del tracte amb la pacient i del procediment que hem de fer entre tots.
Durant el primer any de funcionament d'aquest servei pioner a Catalunya, a l'Hospitalet es van atendre 98 víctimes, un 10% més que l'any anterior. A banda de l'Hospital de Bellvitge, l'Hospital General de l'Hospitalet és també centre de referència per atendre les víctimes de violència sexual.
El grup municipal d'Esquerra Republicana, Esquerra Unida i Alternativa ha denunciat aquest matí en roda de premsa el mal estat en què es troben les piscines municipals i que els usuaris encara pateixen les conseqüències de l'incendi que es va produir fa gairebé 2 anys, lamentant que els vestidors femenins encara siguin provisionals amb el que això comporta per les usuàries, però també el mal estat general de les instal·lacions, on molts dies no hi ha dit aigua calenta a les dutxes, la piscina de l'exterior no està ben climatitzada o fins i tot hi ha una manca de neteja de l'equipament. El portaveu del grup municipal, Jaume Graells, ha explicat que fa temps que recullen opinions dels usuaris, i al ple municipal d'aquest dimarts presentaran una moció per demanar una reducció de quota pels usuaris en equipaments municipals, com és el cas de les piscines, on no es puguin fer servir la totalitat de les instal·lacions.
L'estat general del poliesportiu és realment lamentable. Molts dies no funciona l'aigua calenta de les dutxes. La climatització de la piscina exterior a vegades ni funciona, i quan funciona no ho fa segons normativa en quant a temperatures. Per tant, tot plegat és conseqüència d'una deixadesa d'aquest govern, que no hi ha manera que es posi les piles i comenci a resoldre els problemes dels usuaris d'aquest poliesportiu.
La situació ja és desesperant. Ja portem, més que res, no ja per nosaltres els homes, sinó de cara a les dones, de portar 2 anys patint el que estan patint. Estem demanant, estem fent estàncies, passen olímpicament de nosaltres. De cop i volta, un dia arribes i te tens que dutxar amb aigua, però freda, freda no, gelada. Molt de brutícia. Estan les parets i els sostres de les dutxes de mo, impressionant. Les parets i les portes com si no s'hagin netejat mai.
Aquest cap de setmana, el Parc de la Gran Via ha acollit el Guat de Foc, el festival de menjar a la brasa que ha tornat després d'un any de pausa amb un format renovat.
Carn, peix i verdures de temporada per a tots els gustos. 7 xefs experts en la brasa i més de 90 metres de graella en funcionament. Aquests han estat els ingredients de la 5a edició del festival Guat de Foc, que aquest cap de setmana ha convertit el Parc de la Gran Via d'Hospitalet en una autèntica capital de la brasa. La trobada ha tornat amb molta força després d'un any de pausa i ho ha fet apostant per la qualitat en comptes de la quantitat, reduint el nombre de parades però millorant l'atenció i augmentant l'espai pel públic.
Vam decidir fer un pas en centrar-nos a poder donar servei a més quantitat de gent, amb més qualitat, més que donar moltes opcions. Més enllà que estem aquí tranquils al parc i de més, que tothom mengi a temps és una de les coses primordials per nosaltres.
Un nou format que tant els assistents com els cuiners han valorat positivament.
Està tothom molt content, tant nosaltres com equip i l'acollida que està tenint, com els propis xefs i inclús del públic. La sensació que tenim és que ens estan demanant repetir aviat.
La cuina catalana ha estat una de les grans protagonistes amb la tradicional calçotada, que ha tornat a tenir un èxit rotund. Però com cada any, el festival ha volgut presentar receptes d'arreu del món, sobretot aquelles que treballen amb la fusió i la innovació, com les de Casa Xica.
Els tocs asiàtics, els fumats, macerats, que crec que al final és el que dona un punt distintiu, encara que sigui un festival de barbacoes, doncs aportar alguna cosa més.
Pels seus cuiners, que participen al What the Foc des de la primera edició, aquest festival és una oportunitat única per treballar amb més espai i oferir plats diferents als del restaurant.
Aquí ens permet també per provar coses i per poder oferir, a part, una visió de la cuina nostra, per exemple, a Casa Xica, que no podríem donar al restaurant per espai, en canvi aquí, amb aquest espai idíl·lic, doncs se'ns permet i estem molt contents.
Un cop més, el festival ha batut rècord d'assistència amb entre 8.000 i 10.000 persones que han omplert el parc, moltes d'elles repetint després del bon record que es van emportar d'edicions anteriors.
Es mi segunda vez. Vine una vez en el 2022 que me encantó y me acordé de este evento y lo vi, era en dos días y reservamos la mesa. La estamos pasando súper bien, la música está buena, el día está lindo y la comida mejor.
Per altres, aquesta era la primera vegada, però tot i així han demostrat que l'afició per la barbacoa no té límits, com l'Andrés Perdomo, un cuiner que ha vingut expressament des de València per conèixer el festival.
Me encanta todo lo que es el asado, todo lo que es la carne, eventos al aire libre. Esto está magnífico aquí, la verdad que brutal, 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 brutal.
Des de l'organització ja han avançat que estan treballant en la pròxima edició del festival, que va néixer el 2019 amb l'objectiu de celebrar la cultura gastronòmica de la brasa i la comunitat que genera al voltant del foc.
Una parella vol canviar d'estil de vida i decideix vendre-s'ho tot, el pis i el negoci de cortines. Es compra una caravana que ara serà el seu habitatge únic i comença a viatjar per tot arreu tot el temps. No és l'argument inicial d'una sèrie, sinó que és el que han fet en la vida real la Montse i el Juan, una parella de l'Hospitalet, a la que podeu seguir al seu compte d'Instagram, Zapatilla Errante.
L'autocaravana, la seva llar amb rodes però sense parets, té de tot. Bateries de liti que li donen autonomia, wifi, càmeres de seguretat, armaris per guardar roba d'hivern i d'estiu i un dipòsit de 100 mil·litres d'aigua, entre d'altres equipaments. El vehicle i tots els complements pugen a 100.000 euros, molt més barat que un pis. La Montse i el Juan ara viatgen tot el temps, fent travessies per pobles i espais naturals arreu d'Espanya. Només tornen a l'Hospitalet per veure la família. Recorden que no calen tantes coses com acostumem a acumular per gaudir a fons de la vida. La seva filosofia té un lema ben eloqüent, de 24 en 24. Una altra noció del temps, dia a dia, sense pressa ni la pressió del rellotge. Només centrats a gaudir dels pobles, dels paisatges i de la gent.
En los puntos que escogemos pues son puntos que hay pueblos que tienen algo interesante para ver, hay rutas de senderismo, hay diferentes actividades.
Intentar convertirte en un vecino más de ese pueblo, sí. Vivir un poquito esa esencia que está tan que no se ve, vaya, que no estamos nunca, ¿no? Solo vas a visitar lo más importante, no. Intentamos visitar todo en poquito, pero convertirnos, integrarnos. Salir a correr por la mañana, buenos días, vecino, no? Estar un poquito, no?
El Juan i la Montse corren mitges maratons i han fet 12 vegades el Camí de Sant Jaume. I entre d'altres hàbits de vida saludable, també fan dieta sana. Al seu compte d'Instagram, Zapatilla Errante, podeu seguir les seves peripècies i prendre nota de les seves receptes saludables que cuinen a casa seva. I si us pregunteu si el Juan i la Montse poden convidar gent a sopar a casa seva, a l'autocaravana, aquí teniu la resposta.
Sí, de hecho sí. Tenemos gente que ha venido a casa.
No, no para muchos comensales, pero
a dormir,
hemos
no.
Estado seis.
A dormir
seis,
no,
seis, ocho,
¿eh?
Hemos estado juntos ahí apretados, ¿no?
Sí, pero sí a dormir sí. Solo tenemos la habitación de matrimonio. Sí. Ya la pidimos la autocaravana sin cama extra.
Para que nadie se apuntara.
No. Pero no.
Y un últim apunt. La Montse està escrivint un llibre amb les seves vivències. Una vida que, segons diu, no ha estat un camí de roses. El títol està decidit. Detrás de mi sonrisa, la Montse busca editorial.
Andrés, bona tarda.
Què tal? Bona tarda, Montse.
Comencem parlant de l'Hospi, en aquest cas, per fi d'una victòria.
Sí, a més acompanyada de bon joc, perquè l'Hospi va fer un bon partit. Victòria 2-1 davant del Lleida del conjunt de Sergio Juste, que ja necessitava sí o sí sumar els 3 punts i ho va fer ahir, ho va fer aquest diumenge, superant, com deien, 2-1 al Lleida en un partit que s'ha posat de cara molt d'hora. En el minut 16 marcava Flavio Ribeiro l'1-0. Ahir va haver de jugar de nou davant la baixa d'Ignasi Kerr per acumulació de grogues. Doncs Flavio Ribeiro, a la primera que va tenir, va poder marcar el seu gol i pocs minuts després va arribar el segon. Assistència de Flavio novament i, en aquest cas, Javi Serra que marcava el 2-0 favorable al centre d'esport Hospitalet, que sobretot la primera part va estar molt còmoda. El Lleida pràcticament no va inquietar en cap moment la porteria de Liaga. A la segona meitat, l'Hospi potser va perdre una mica el control, però va tenir ocasions clares per sentenciar, per marcar el tercer i oblidar-se'n, entre cometes, del partit, però no ho va fer. I això va provocar doncs, que al final patís, certament, per sumar els 3 punts, perquè aquest gol d'Escobedo, al minut 84, va ajustar el partit. Afortunadament, no va haver-hi més ensurts i, finalment, l'Hospi va guanyar 2-1 al Lleida.
Necessitàvem els 3 punts, ja sigui com sigui. Penso que, a més, l'equip ha jugat un futbol molt bé, sincerament, que penso que hem fet un molt bon partit en pilota, sí que penso que la jugada aquesta de BP pues ens fa una mica pues tremolar, però ja els he dit amb ells ara, al final que no manxi el partit que hem fet, aquesta acció. Penso que hem fet un molt bon partit.
I a tercera FEB, derrota sorprenent del Sandà Sevel Hospitalet. Mal partit dels homes d'Òscar Navarro i derrota contra la ciutat d'Inca, en un partit que a priori havia de ser, sens dubte, pel conjunt del Sevel Hospitalet, però va començar fred, l'equip d'Òscar Navarro no va començar bé, això ho va aprofitar el ciutat d'Inca per a poc motivar-se, per a poc pensar que podien guanyar el poliesportiu municipal del centre Marcelí Maneja i finalment doncs, ho va aconseguir amb un resultat clar, 75-89, favorable als visitants en un duel en el qual doncs, van estar millor els de sempre. Gerard Sevillano amb 19 punts, Ángelo Alexandre amb 13 i Nil Baqués amb 16 van ser els millors d'un Sevel Hospitalet que amb aquesta derrota baixa a la tercera posició.
Poc reconeixibles avui. Crec que és el que et dic, el nivell de cert ha sigut molt baix, feia tirs que no som propis de nosaltres, però jo fins la mitja part creia que el partit estava una miqueta en una zona de control i és cert que el tercer partit del tercer quart nosaltres hem perdut una mica l'Oremus i ells han entrat, han agafat confiança i és un equip que ja sabíem que amb el marcador a favor era molt perillós.
Tampoc va guanyar el Sant Andreu Clima Bàsquet Club Tecla Sala, que va caure de forma clara, de forma contundent, a la pista del Mollet, de Josep Maria Marçà. 104-62, poques opcions va tenir el conjunt col·legial. Sí que és veritat que el primer i segon període encara es mantenien dins del partit, però a partir del tercer quart doncs, la diferència ja es va enxamplar excessivament i finalment doncs, la derrota doncs, no es va poder evitar. El Tecla continua a la zona de descens i aquest diumenge té un partit clau contra l'últim classificat. Ha de guanyar sí o sí l'equip de Cristian Gómez per intentar evitar el descens.
Ells han tingut molt encert en el tir de 3, sí que és veritat que els hem deixat lliberats en moltes situacions. Nosaltres defensem 2-1, fem hard, no hem sabut defensar molt bé la línia exterior des del costat contrari, des del last, i això ens ha perjudicat molt.
I acabem amb l'Hospitalet Pioners, que van caure al camp del líder, els Terrassa Reds, en un bon partit del conjunt de Víctor Martín. Van estar competitius, van estar durant molts moments, de fet, liderant el partit, però finalment van caure 19-12. Un resultat ajustat per l'equip de Víctor Martín, que amb aquesta derrota doncs, continuen en quarta posició a la Lliga Nacional de Futbol Americà.
Doncs, com sempre, tot això i més avui a l'Elea Canjo. Que vagi molt bé, Andrés, i gràcies.
Gràcies, Montse.
I amb la informació esportiva ho deixem aquí. Avancem un repàs de les notícies més destacades d'aquesta jornada. El Pla Nautilus tanca 15 bars conflictius i 27 narcolocals a la ciutat en el primer any d'operatiu. Es tracta d'un dispositiu conjunt entre Guàrdia Urbana, Mossos d'Esquadra i diferents serveis municipals que actua sobre aquells establiments que provoquen problemes de convivència o realitzen activitats delictives. Demà comença la primera de les 5 jornades de vaga de les línies de ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. S'han decretat uns serveis mínims que seran d'un 50% en hora punta de 6 a 9 del matí i de 4 a 6 de la tarda. A la resta de la jornada els serveis mínims seran del 25%. Unes 9.000 persones han participat aquest cap de setmana a la 5a edició del Festival Guat de Foc, que aquest cap de setmana ha convertit el Parc de la Gran Via en una autèntica capital de la brasa. La trobada ha tornat amb molta força després d'un any de pausa. I això és tot. Per més informació poden consultar el portal dels mitjans de comunicació, l'elacdigital.cat. Que vagi molt bé i fins demà.